Bon dia, som-hi amb la setmana. Arrenquem aquest dilluns 16 d'octubre de 2023, un dilluns costerut, sobretot pels que veniu del Pont del Pilar, i, a més, hi afegim la pluja, i això encara complica més aixecar-se, arrencar i començar aquest matí de dilluns. Però la pluja fa molta, molta, molta falta, per tant, no serem nosaltres qui ens queixem, així que benvinguda aigua. Engeguem aquest Penedès en xarxa d'avui dilluns 16 d'octubre des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central, i saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Des d'ara fins les 12 us acompanyarem amb aquests continguts d'aquí uns instants per començar amb bon peu aquesta setmana que comença amb els carrers mullats. Roda d'actualitat, emissora, emissora. Us anirem explicant què passarà als nostres municipis dia a dia. Una roda d'actualitat que ens portarà a 9:15 el primer dels tres flaixos informatius, en els quals, al llarg de 4-5 minuts, us expliquem com avança el matí a l'Alt i al Baix Penedès. I és dilluns, a 9:15, els esports, resultats, marcadors, cròniques i, sobretot, la veu dels protagonistes d'aquest llarg cap de setmana. Us agrada l'ensaladilla russa? Potser és un plat que ha anat perdent presència a les cases, però que fa uns anys era molt i molt present i és un clàssic de les tapes dels bars. Doncs avui parlem d'ensaladilla russa perquè el xef cunitenc Andreu Ruiz ha quedat finalista al Campionat Nacional d'Ensaladilla Russa, celebrat en el marc del Sant Sebastián Gastronòmica 2023. Serà el protagonista de l'entrevista de les 10. A 10:15, de nou cita amb l'actualitat, que ens acostaran als serveis informatius, explicant com avança aquest matí de dilluns a les nostres comarques. I a 10:15 de la mà de l'Incavi abordem aquesta nova normativa europea sobre l'etiquetatge dels productes vitivinícoles que entra en vigor el proper 8 de desembre. L'Incavi ha realitzat un parell de jornades divulgatives, informatives, que han tingut moltíssima participació perquè hi ha molts dubtes, inquietud al sector. I avui en parlem amb la Cristina Aguilar, jurista de l'Incavi, i amb la Laia González, responsable de comunicació. Obrirem la tercera hora a les 11:06, feinejant una estona amb la filosofia de la mà del professor Pere Martí. Molt recomanable aquest KitKat, aquest petit parèntesi del brugit diari. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a l'últim flaix informatiu. I per acabar, de nou gastronomia, amb la xef del programa, la Gemma Riera, que avui ens proposa receptes, com sempre, en clau de tardor, i un parell de receptes de panellets que, com que encara falten uns quants dies, el que tenen de bo de diferent és que aquestes receptes permeten congelar els panellets, per tant, fer-les ara i treure'ls per Tots Sants. Així transcorrerà aquest dilluns. Comencem. Expliquem com anirà la setmana i com seran aquests dies els nostres municipis, què s'hi courà. amb la roda d'actualitat que engeguem a Ràdio Sant Sadurní, avui amb el Sergi Fernández. Bon dia.
Bon dia, arrenquem amb el repàs del que donarà de si aquesta setmana la vessant nord-est de l'Alt Penedès. Avui, a Olesa de Bonesvalls, a les 6 de la tarda se celebrarà el ple municipal del mes d'octubre, amb un ordre del dia que encara no ha transcendit. També a les 6, a la sala de la Llar de Foc del Centre Cultural El Jardí de Sant Quintí de Mediona, es durà a terme un taller teatralitzat de sensibilització i prevenció de la discriminació de gènere i el racisme, dirigit a joves d'entre 15 i 20 anys. Ja per demà, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, a 6:15 de la tarda, torn pel cicle Biblioteques amb D.O. 2023, amb un taller Bibliolab per a públic familiar amb infants de 6 a 11 anys, amb inscripció prèvia a través del web municipal sansadurní.cat i que du per nom Joguines òptiques amb sabor a vi. També a Sant Sadurní, però ja a les 7 de la tarda, al Casal d'Entitats hi ha convocada la primera reunió oberta del Carnaval 2024. Anem ja a dimecres, però no ens movem de Sant Sadurní, on continuen els actes del cicle Biblioteques amb D.O., amb la conferència dels primers viticultors del Penedès a càrrec de l'arqueòleg Xavier Esteve. Serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Divendres, a la 1 del migdia, al celler de la Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní es durà a terme la presentació de la 8a Setmana del Turisme Industrial a Catalunya, un acte que estarà presidit per l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Barnet, acompanyat per la regidora de promoció turística, Eva Crucés, i el vicepresident de la Xatic, Josep Forn. També a Sant Sadurní, a partir de les 7 de la tarda, tercera cita de la setmana del cicle Biblioteques amb D.O., sessió d'especialistes, en aquest cas amb Jordi Melendo i la màgia dels vins amb bombolles. A Gelida, a partir de les 7 de la tarda, també cicle Gaudí, aquest mes amb la projecció de la pel·lícula Les Buenes Companyies a la sala d'actes del Centre Cultural. A Sant Quintí de Mediona, a la mateixa hora, a les 7, cita musical amb el concert de piano a càrrec de la professora, pianista i musicoterapeuta Mar Navarro. Serà a la Biblioteca Municipal Joan Cerdà i Lloret. I a Subirats es commemorarà el Dia Internacional del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal amb la presentació del conte Pressa per néixer, de Mireia Gallardo, Pepe Villaplana i Mònica Pinyol. Serà 6:15 de la tarda a la sala polivalent del Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal. I a partir de 6:45 a la sala de plens, tall col·loqui, parlem del dol perinatal, gestacional i neonatal amb Clàudia Alonso, professional de la Unitat de Dol de Sant Joan de Déu. Ja per dissabte hi haurà visites gratuïtes al Cavacentre de Sant Sadurní al marc de la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya, que se celebra del 20 al 29 d'octubre. Dissabte, visites de 11:15 del matí a 5:15 de la tarda i diumenge, 11 del matí a 1:15 del migdia, amb reserva prèvia a través del telèfon 93-891-3188 o al correu electrònic cavacentre@sansadurní.cat. A la Biblioteca Ramon Bosch de Noia i, de nou, en el marc del cicle Biblioteques amb D.O., a les 11 del matí, Dionís, el déu del vi, la sessió d'octubre dels tallers de mitologia que imparteix Tres Andreu. Seguim amb Subirats, de 10 del matí a 11, portes obertes al jaciment ibèric del Puig del Cocodril, a la zona dels Casots. A Sant Quintí de Mediona organitzen una sortida a Montserrat amb diferents modalitats que podeu consultar al web municipal santquintimediona.cat i també un bibliolab per infants de partir de 4 anys a càrrec de l'editorial Flamboyant, que du per nom Lecto Robots Inventores i els seus invents. Això arrencarà a les 12 del migdia a la Biblioteca Municipal. I a Gelida, música amb el concert de l'Orquestra de la Bona Sort en commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental. Serà a les 7 de la tarda al Saló d'Espectacles. I a Sant Llorenç, Olimpíades Marrinxeres, d'una del migdia i durant tot el dia per a grups de joves d'entre 5 i 8 persones, que això sí, s'han d'inscriure a través d'Instagram. També hi haurà un dinar de germano i una festa final a partir de les 12 de la nit. I tancarem setmana el diumenge amb 4 propostes. A Sant Quintí de Mediona hi haurà de 12:15 a 1:00 visita guiada de la Vila Cremada a la Vila Modernista, una proposta gratuïta que podeu ampliar al web municipal. A Gelida, 12a Diada Castellera dels Bailers de Gelida amb la participació dels castellers del Foix i de la colla local a partir de les 12 del migdia a la plaça de la Vila. No ens movem d'aquest municipi perquè a les 6 de la tarda es projectarà al Centre Cultural el thriller d'intriga amb tints sobrenaturals Sara, protagonitzat per veïns i veïnes de Gelida. I a Can Xombo, al terme municipal de Mediona, se celebrarà des de les 10 del matí la fira de puces perdetes d'articles que ja no et fan servei i antiguitats. I abans d'acomiadar-nos, recordem també que de divendres a diumenge, a Calavi, al terme municipal de Subirats, celebrarà la seva festa major.
Seguim explicant què passarà aquesta setmana, ara des de Canal 20, amb Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem aquesta part de la roda de previsions, d'aquesta roda d'actualitat, dient-vos que avui mateix a la una al Castell d'Olèrdola es fa l'acte de presentació de la campanya Compra a prop i descobreix el teu entorn, que comparteixen els municipis de Castellet i la Gornal, Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos. I avui també, fins a 2:15, a la zona esportiva de Can Trabal, ja instal·lada la deixeria mòbil a Olèrdola. I d'altra banda, la Direcció General de la Policia Nacional informa que aquest dilluns es desplaça una dotació d'aquest cos a Sant Martí Sarroca per expedir o renovar el DNI a les persones que prèviament ho hagin sol·licitat trucant al telèfon de l'Ajuntament de Sant Martí, el 938-99-1111. I dir-vos també que s'ha convocat dimarts a ple de l'Ajuntament d'Olèrdola a 7:45 del vespre amb la presa de possessió com a nou regidor de Sergi Martínez, una modificació de pressupost de gairebé 1,5 milions d'euros i la modificació de les ordenances fiscals. I dimarts, taller, juguem a la ciència a les 6 de la tarda al Molí del Foix dels Monjos a càrrec de Cristina Campos. Amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, l'Ajuntament de Sant Martí, conjuntament amb TIAM i la Diputació de Barcelona, ha organitzat una xerrada a la Biblioteca Neus Català, la salut emocional com a font de prevenció de l'Alzheimer, a càrrec de Patrícia Sánchez Algar. Serà a partir de les 6 de la tarda. I dimecres, Sant Cugat a debat, en aquest cas la mobilitat. És un espai d'intercanvi i de diàleg sobre diverses temàtiques que afecten el municipi. Dimecres a les 5 a l'espai Antistiana de la Ràpita, taller gratuït per infants de fins a I5 acompanyats per un adult. Cal inscripció prèvia al 630-489-035. Fins al dia 17 d'octubre, fins aquest dimarts. I el dijous, un taller de mòbils amb fulles decoratives a 6:15 de la tarda al Molí del Foix. Per divendres, aula cultural a 9:15 del matí, els Monjos, amb sortida al conjunt monumental de Sant Martí Sarroca. I sessió de contes i animació infantil a 6:15 de la tarda a la biblioteca amb l'espectacle Explica'm una selva, càrrec de Moi Aznar. És un acte inclòs dins del programa Viu al Parc i de la Festa de la Transhumància. I dissabte es viurà la 33a edició del cross escolar, la 20a cursa 10K i la 9a cursa 5K als Monjos, amb sortida a partir de 9:15 del matí des del camp municipal d'esports. Dissabte també Festa de la Transhumància a partir de les 6 de la tarda, visita guia del castell de Penyafort, a les 7 maridatge a càrrec d'Andrew Ashurs de Wine Aspects amb productes locals, i a les 9 concert a càrrec d'Amaya Miranda i Ernest Bombí. I la pràctica totalitat dels actes de la Festa Major de Sant Miquel ja s'han fet, però encara quedarà una proposta ben sonada per aquesta setmana, i és que a la Societat de Sant Miquel la Lleialtat ha programat per dissabte un concert amb Roses Rock Band, una banda de tribut a AC/DC. El concert s'oferirà a partir de les 11 al local Roser Montaner de Sant Miquel. El preu de 6 euros. Entrades ja a la venda a eventbrite.com. Dissabte toca el Sarroca Foc a les 10 al Parc de la Pau a Sant Martí, botifarrada popular. A 8:15 hi haurà a la placeta de l'1 d'octubre el Ball Parlat i tot seguit pels carrers del poble la Tabalada, i a les 9 pels carrers Correfoc, a les mitjanit, a les 12 al pati del centre Festa amb la Cara B. Hi participaran els Diables Aristois, els Riu de Foc, la Colla de Diables de Constantí, els Banyuts de Vallirana i els organitzadors, els Diables Aristois. Per diumenge, a la Societat Cultural i Recreativa al Centre de Sant Martí, concert amb l'actuació del grup Essència de Gospel. Preu de 5 euros, és un import que es destinarà íntegrament als projectes de l'Associació contra el Càncer. Per diumenge, hi ha Ruta del Patrimoni per Sant Pere a Molanta. El punt de trobada és a l'església a 2:15 del matí, i Festa Major de Cal Rubió a les 9 des de la sala, sortida de la caminada popular de Cal Rubió Memorial Alexis Rubió. Hi ha mercat d'artesania i brocanters també als Monjos a partir de les 9 fins a les 2 i la novena edició de la Fira de la Transhumància de 10 a 2 davant del punt d'informació turística del mercat. Hi haurà també visita guiada al castell de Penyafort a partir de 2:15, l'activitat Memòria de la Guerra Aèria a les 11 i Ball de Saló a partir de les 6 de la tarda a la societat La Margaridolla. I divendres, actes de la Festa del Mos de Sant Cugat Sesgarrigues amb la presentació de l'obra de rehabilitació del forn Exposició Rural, després el pregó, sopar de brasa i concert amb el grup Louisiana. Per dissabte, correfoc infantil, sopar de brasa, nit de versions amb la Traca i el DJ Bala, i per diumenge, dins d'aquesta Festa del Mos de Sant Cugat Sesgarrigues, sardanes a les 12, a les 5 de la tarda, l'activitat del taller de pintura i vi. I també hi haurà Festa del Most a Moja, amb activitats aquest cap de setmana, des de divendres fins diumenge, correfoc divendres, sopar dissabte i ball, i també una cercavila el diumenge. Són activitats que ampliarem en la secció de dimecres de l'agenda al detall.
I el Baix Penedès, que passarà, ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquest divendres, a 8:15 de la tarda, a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys, hi haurà el Soci Fòrum, amb cima de l'Elefante, a Tapuerca, les evidències humanes més antigues d'Europa, per Rosa Huguet, investigadora de l'IPES Cerca i corresponsable del cima de l'Elefante. Es farà la sala del teatre de la Societat i amb coca pels assistents donada per Cellers Domenys. L'entrada és lliure. Continuem a Llorenç del Penedès i demà a 8:15 de la tarda, dins de la Setmana Bio per l'Alimentació Ecològica a la Biblioteca, escoltaran el Pep Quasc, que gestiona l'obrador ecològic al Barol, on transformen els fruits i plantes de recol·lecció silvestre i ecològica per obtenir melmelades salvatges i gelosies. Fins al dia 20 es podran veure una selecció de llibres sobre alimentació ecològica que estaran exposats en un aparador especial. També hi haurà receptes d'alimentació bio i ecològica. I el divendres a 8:15 de la tarda, la comprativa a la Sala Jovent, inauguració de l'exposició del Festival de Poesia Compresia, No haver-te conegut mai seria terrible, de l'il·lustrador i artista plàstic Lluís Cadafalch. Es tracta d'una recopilació de micropoemes, frases o petits textos de diferents autors i autores catalanes contemporanis interpretats per l'artista. Les visites seran el dia 22 i el dia 29 d'octubre de 12 a 2. I a les 8 de la tarda, la comparativa a la Sala del Centenari, recital de poesia amb David Figueres, qui ha publicat els premiats reculls de poemes a les portes de Tannhäuser, El trànsit de la llum i de Delictes, així com diversos contes. El dissabte, a 9:15 de la nit, a la comparativa a la Sala del Cinema, cicle Cinema Gaudí amb la pel·lícula Les Buenes Companyies, dirigida per Sílvia Munt. I el diumenge, a les 7 de la tarda, al centre, 7:15 de la tarda, obertura de portes amb el concert Són a prop amb la música de Guineu, que us ampliarem més abastament el divendres a l'agenda al detall. I a les 7 de la tarda, la comparativa a la Sala del Ball, balla amb l'orquestra Estrès Band. Marxem ara a l'Arbós, i és que durant aquest cap de setmana celebraran la desena edició de l'Enramada. Hi haurà show cookings, tastos, des del divendres fins al diumenge, i l'horari serà el divendres des de les 6 fins les 11 de la nit, el dissabte 11 del matí a 11 de la nit i el diumenge 11 del matí a 4 de la tarda aproximadament. També es podrà veure la primera retro L'Arbós, dedicada a la retroinformàtica i al videojoc clàssic. Estarà al poliesportiu municipal de L'Arbós, es podrà jugar en línia a Call of Duty, hi haurà 7 màquines arcade, 30 videoconsoles amb videojocs clàssics, una zona de merchandatge i una zona dedicada als jocs de taula. Així que tot molt amanit, també amb molt bona música. Continuem a la Bisbal del Penedès, i és que fins al divendres es pot veure a la Biblioteca de la Bisbal del Penedès l'exposició Francesc Català Roca, el primer fotògraf, un recorregut en petit format per l'obra i vida de l'artista ballenc, considerat un dels fotògrafs catalans més importants del segle XX. Marxem ara al Vendrell. Avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa, l'Hora del Conte, la Fira d'Abans, d'Ara i de Sempre, a càrrec del grup de teatre de la Lira Vendrellenca. Demà a 6:15 de la tarda al Museu Déu, xerra de salut sexual a la maduresa. El dijous a les 8 de la tarda a l'Auditori del Tívoli, cicle Gaudí amb Les Buenes Companyies de Sílvia Munt. El divendres, a les 5 de la tarda, al Museu Déu, xerrada, troba la manera d'alimentar-te de forma fàcil, saludable i conscient. I el dissabte, a les 5 de la tarda, al Museu Déu, xerrada, custòdia, Baix Penedès amb gust de natura, la importància de la custòdia del territori i el valor agrícola. Marxem ara a Calafell, ja que demà dimarts, de 5 a 9 de la nit, es podrà donar sang al Centre Cívic Cinema Iris. També, fins al dia 30, es pot visitar l'exposició de Vallfogona, Història i Mita a la Biblioteca Ventura i Gassol. L'horari és de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 4 a 8 i els dissabtes de 10 a 2. I acabem, com sempre, a Cunit amb tres activitats. Aquest dimecres, a 4:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura per comentar el llibre La Trena, de la Letizia Colombani. El dimecres, també, a 4:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, Contes de mil maneres, a càrrec de la Porta de Fusta. I teatre. Arriba ja al Teatre Municipal de Cunit. Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Casal Municipal. Podeu trobar tota la informació de l'obra Més pararàs a tmc.cunit.cat.
I acabem a Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Començarem parlant de política, perquè demà hi ha ple ordinari a l'Ajuntament de Vilafranca i el mes d'octubre és un ple sempre que ve carregat d'un tema especialment rellevant, com és l'aprovació de les ordenances fiscals per l'exercici de l'any següent. Serà, com dèiem, un dels punts destacats d'aquest ple, la modificació de les ordenances fiscals, per tant, les taxes i els impostos que pagaran els vilafranquins a nivell municipal l'any 2024. Sabem que la proposta inicial que fa d'una forma generalitzada el govern és del 3,5%, que correspon a l'IPC interanual de setembre a setembre. Veurem, doncs, com evoluciona el debat d'aquest ple municipal que se celebra demà a les 6 de la tarda a portes obertes a l'Ajuntament de Vilafranca i que podeu escoltar també per Ràdio Vilafranca i seguir en directe per Penedès Televisió a partir de les 6. Això serà demà dimarts. Demà també és un dia interessant des del punt de vista vitivinícola perquè s'organitza el Fire Wine Vins de Foc, que és una iniciativa que s'emmarca en el projecte europeu Fire Res d'innovació tecnològica per la promoció de paisatges resistents i resilients i la prevenció d'incendis forestals. L'objectiu és dotar les finques forestals ubicades en territoris vitivinícoles d'eines i models que estimulin la creació de paisatges preparats per prevenir i, en el seu defecte, recuperar-se i reduir les pèrdues provocades per als incendis. Una jornada en la que hi participaran també tècnics no només de Catalunya, sinó de la resta de l'Estat espanyol, de França, Portugal i Itàlia, i que té lloc al Vinceum de Vilafranca demà al llarg de tot el matí i migdia. L'inspector dels Graf dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, i el sommelier del celler Can Roca, Josep Roca, faran la sessió inaugural. D'altra banda, també us parlem de Ramon Marrugat, perquè acaba de publicar Narracions Llegendàries del Penedès i el presentarà, és un llibre que el presentarà aquest dimecres a Vilafranca del Penedès, a l'Espai Cultural del Forn Verge Balaguer, una presentació que tindrà lloc a les 7 de la tarda. I també apuntar-vos que el proper divendres, a les 11 del matí, l'Institut Eugeni d'Ors tindrà lloc un dels actes principals de la commemoració del seu 90è aniversari. Concretament, es farà homenatge a la primera promoció de noies que el curs 1967-1968 van poder cursar batxillerat a l'Institut Eugeni d'Ors. L'acte comptarà amb l'assistència de 13 de les 15 primeres antigues alumnes, així com també de l'alcalde de Vilafranca. I per acabar, recordar també que el cap de setmana, entre altres aspectes, tenim activitat cultural amb una nova edició del Big Draw, que tindrà lloc el dissabte a la tarda de 6:15 a les 8. Aquesta activitat que parla i presenta sobretot el món de l'art i de la il·lustració, amb la participació de tallers per a tots els infants en diferents indrets de Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria. Arribem a 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Els usuaris de la línia E6 de Montbus cap a Barcelona no han notat cap millora en el servei. Recordem que fa uns dies el director general de Transports de la Generalitat es va comprometre a la seu de la delegació del govern
a l'Alt Penedès que hi hauria millores i ampliació en el servei d'aquesta línia de bus. El cert, però, és que els usuaris aquesta setmana passada diuen no haver notat cap millora i refermen que el servei de Rodalies ja fa anys que és deficitari i acaba generant unes situacions de molta angoixa. Alguns usuaris i usuàries comentaven que des de fa un any es desplacen a treballar a Barcelona en bus. Ella explicava, la Ainhoa Perarnau, una de les usuàries, que en un primer moment va optar pel tren, però que era totalment inviable. En el seu cas, s'apunta que aquests darrers dies no han notat cap millora en el servei. El govern de Vilafranca proposa l'increment de l'IPC com a referent per a les ordenances fiscals de Vilafranca. Segons avançava l'alcalde, Francisco Romero, aquest és el punt de partida de la proposta d'ordenances fiscals que el govern socialista portarà a aprovació en el ple de demà. Així, la proposta planteja mantenir el cost de la vida referenciat amb l'IPC del mes de setembre, que és del 3,5%. L'IPC seria criteri general, però ampliant determinades bonificacions en temes d'habitatge o sostenibilitat. Les ordenances contemplen els impostos i taxes municipals, però no inclouen preus públics de determinats equipaments, com poden ser els esportius o els educatius, que tenen un marge més llarg per a la seva aprovació. L'Ajuntament de la Bisbal presenta el Pla de Mandat 2023-2027. Entre les principals propostes hi ha la de fer una nova licitació del servei de neteja viària i posar en marxa el sistema porta a porta de recollida de residus a través de la gestió comarcal. L'equip de govern de l'Ajuntament de la Bisbal ha presentat un pla de mandat per definir les actuacions que es volen desenvolupar entre el 2023 i el 2027. A més de repassar algunes de les iniciatives que s'han engegat en aquests 3 mesos i mig, el govern ha donat a conèixer un document que marca les línies estratègiques d'orientació de l'acció política i de gestió dels pròxims 4 anys. Entre les principals propostes hi ha la de fer una nova licitació del servei de neteja viària i posar en marxa el sistema porta a porta de recollida de residus a través de la gestió comarcal. Durant el mandat també es vol iniciar el projecte de les comunitats energètiques i les plaques solars als edificis escolars, millorar l'enllumenat públic, establir un pla de voreres, crear un servei de vigilància nocturna que funcioni els 365 dies de l'any, recuperar pous d'aigua, crear un espai agility per a gossos al Priorat, finalitzar les obres de la primera fase del poliesportiu i començar les de la segona i iniciar converses per convertir el consultori en CAP, entre d'altres. I hi ha ple de l'Ajuntament d'Olèrdola aquest dimarts. Serà a 8:15 del vespre i en l'ordre del dia de la sessió s'inclou la presa de possessió com a nou regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola de Sergi Martínez, que passarà a ser regidor del grup Impulsem Olèrdola després de la renúncia de Jordi Gómez. El ple també preveu modificar les ordenances fiscals pel 2024 i aprovar una modificació de pressupost per valor de prop d'1,5 milions d'euros. La sessió de dimarts també preveu designar els 2 dies festius d'obertura comercial autoritzada, addicionals als 8 festius establerts per la Generalitat. També el ple preveu aprovar l'aplicació de l'increment retributiu al personal de l'Ajuntament d'acord amb el que fixa l'Estat, així com bonificar l'impost de construccions per la reconversió de l'edifici que acull un centre de dia a Sant Pere Molanta. Els grups d'Esquerra, Impulsem i PSC traslladen al ple una moció sobre sobirania ferroviària. Alternativa per Olèrdola i Impulsem encapçalen la presentació d'una moció de rebuig a l'espionatge i les infiltracions policials.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Els esports.
Els dilluns obrim Plana Esportiva per repassar el més destacat del cap de setmana, cara i creu pels conjunts penedesencs, a través de cròniques, marcadors i declaracions. I comencem repassant el que han fet Calafell i Noia en la tercera jornada de la Parlem Hoquei Lliga. El Noia no va poder mantenir la bona ratxa que l'havia dut a guanyar els dos primers partits de la temporada i va caure ahir per 4-1 a la pista del Girona. Tot i dominar la primera meitat i protagonitzar les arribades més perilloses, va ser el Girona el que es va avançar al marcador, a 10 segons del descans, gràcies a un gol de Django Mathieu. A la represa, el Noia va continuar insistint i Ivan Morales, el 29, va trobar recompensa amb un gol des del punt de falta directa. A partir d'aquí, però, els de la capital del Cava no van saber perforar la porteria gironina i, per contra, el Girona va tirar d'encert i amb 3 gols més de l'Aleix Domènech, Moi Aguirre i Borja Ramon es van dur els 3 punts. El tècnic del Noia, Pere Bàries, valorava així el partit.
El resum seria que ens ha faltat encert a les àrees, per mi sobretot a l'àrea rival. Amb 0-0, fins i tot amb 1-1, el Noia ha tingut més i més clares ocasions i de posar-nos, si ens haguéssim posat per davant el marcador, doncs segurament el resultat hauria sigut un altre. És una pista que és molt complicada quan el Girona es posa per davant el marcador, perquè té molta paciència, hi ha molts metres que ocupa a l'hora de defensar, i hem volgut assumir riscos amb el 2-1, perquè estàvem a una falta de rebre la directa, i amb l'objectiu de victòria, doncs, en teníem, i els minuts que faltaven, he entès que s'havia de pujar més les línies i trobar moltes situacions de control defensiu on nosaltres hem d'intentar ser forts, i amb això hem rebut el 1-3, i després penso que torno a repetir, ens ha faltat encert de cara a porteria, perquè crec que hem generat ocasions suficients com per a mi poder entrar dintre el partit, però no ha estat així. Per tant, doncs, res, toca tornar a aixecar-nos, toca treballar dur. Com deia fa uns dies, doncs no estàvem tan bé com semblava, ni ara estarem tan malament com pugui semblar després d'aquest partit. Si és veritat que és un partit que sap greu perdre'l, perquè ens hauria fet molta gràcia arribar amb 3 victòries consecutives al partit de la pròxima setmana contra el Barça, però no ha pogut ser. Per tant, ens toca aixecar-nos i ja pensar en competir, evidentment analitzar el partit que hem fet contra el Girona per millorar aspectes que hem de polir, segur, pensar que és un accident i mirar d'aixecar-nos ràpid per intentar afrontar un bon partit contra el Barça, i malgrat el favorit serà per la victòria, sempre és el Barça, doncs intentar, doncs, sumar algun punt que ens doni molta força de cara al futur.
Una dolorosa derrota per a un Noia que va mereixer molt més i que ja espera el proper rival. Serà el Barça, aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, a l'Olímpic de l'Ateneu. I l'altre representant penedesenc a la Parlem Hoquei Lliga, el Calafell, es va desfer ahir d'Alcaldes per 3-5 i encadena ja 2 victòries consecutives. La Lourdes Meronyo ens apropa al partit.
Efectivament, Sílvia, el Club Patí Calafell ha guanyat amb una remuntada inclosa a la pista d'Alcaldes en un duel on ha hagut d'anar contracorrent per embutxacar-se el triomf. Els homes dirigits per Ferran López han capgirat un 3-1 advers amb un parcial de 0-4 per acabar la jornada amb 6 punts a la taula. 2 doblets de Selva i Mires i una diana de Xaus protagonitzen la victòria calafellenca. Els del Baix Penedès semblen abonats a les remuntades en aquesta Lliga 2023-2024. Els verds han vist com Alcaldes avançava a l'Electrònic amb una diana de preses en el minut 7, gol que es veuria agreujat amb una targeta blava a escala que acabaria transformada en el 2-0 de Ballart en el minut 10. El doble avantatge local duraria pocs segons perquè Jepis Elba anotava el 2-1 de forma quasi immediata, diferència que tornaria a trencar el local Ballart en el minut 18 per deixar el 3-1 al descans. Caldria esperar el segon temps per veure com el Calafell de la remuntada es tornava a entrar en acció. Sergi Mires feia el 3-2 en el minut 29 i Jepis Elba empatava de penal en el minut 34. No seria fins a la recta final del maig quan el marcador es tornaria a alterar mitjançant Mires amb el 3-4 en el minut 44. la diana definitiva arribava en els darrers segons d'encontre, aprofitant la superioritat numèrica que la fallenca per targeta blava a Pujades. Amb aquesta victòria, el Calafí ascendeix a la segona plaça de la Lliga amb 7 punts de 9 possibles. La pròxima cita dels penedesencs serà dissabte vinent a 8:15 de la nit, rebent el Lleida, al pavelló Joan Ortoll. L'entrenador Ferran López ens feia aquestes declaracions amb les valoracions del partit.
Bé, doncs molt contents, no només per la victòria, sinó també per la manera en la que s'ha produït. Penso que l'equip ha exhibit caràcter, ha exhibit competitivitat, ha sigut un equip ambiciós i penso que ens va molt bé per anar-nos construint com estem fent. Encara ens falten molts passos per fer, hem de corregir moltes coses, hem de millorar moltíssim i això només es fa doncs, entrenant molt, corregint molt i sobretot també doncs, competint de la manera que competim avui, independentment de tot, no? Lo fàcil amb el 3-1 podria ser baixar els braços, però l'equip ha demostrat caràcter i penso que això té molta vàlua. Per tant, competint així doncs, podem anar tot arreu. Estic molt content per tots els jugadors, per la participació de tots, per com han treballat el partit i penso que, com et deia abans, només ens ajuda a construir-nos millor, no? No més ràpid, sinó millor, perquè això és passet a passet. Anàvem a una pista molt difícil, amb un rival molt complicat i penso que en línies generals la gent està parlant molt de la segona part, però jo penso que la primera també hem estat a un bon nivell, el que passa que hi ha hagut una sèrie de circumstàncies doncs, que ens ha marcat el parcial, no? Però ja havíem competit bé, estàvem ben posats, estàvem ordenats i això a mi com a entrenador també em suposa satisfacció. I res més, a partir d'aquí doncs, penso que la segona part hem sigut molt més verticals en algunes situacions, hem seguit controlant certes situacions dels seus atacs i quan ens hem posat al davant el resultat hem sabut lligar molt bé els tempos i el partit.
I des de Ràdio Vilafranca, l'Eric Guijarro ens acosta la resta de resultats i d'esports, començant, però, amb l'hoquei pel Patí Vilafranca. Bon dia, Eric.
Molt bon dia. Doncs sí, comencem parlant del Patí Vilafranca, que aquest proper cap de setmana arrencarà ja per fi la seva temporada de forma oficial pel que fa a l'Hockey Lliga Plata. Serà dissabte a les 8 del vespre a la Poliesportiva davant el Dominicos. El Vilafranca que arribarà a aquest partit després d'aixecar la Lliga Catalana Plata fa una setmana a Sant Jordi Desvalls i aquest dissabte disputava el seu últim partit amistós d'aquesta pretemporada amb victòria per 5-4 davant l'Alpicat. Per tant, es tanca amb bon gust de boca també amb pràcticament en ple de victòries en aquesta pretemporada en tots els partits que s'han disputat, excepte aquell primer, que va ser davant un noia molt més rodat a la Poliesportiva. Però després, bon curs de l'equip, que es presenta de cara al debut a la Lliga amb bon gust de boca i amb optimisme. Una primera jornada que es completarà amb els partits Tordera-Lubians, Olot-Ordes, Vic-Vendrell, Cerdanyola-Manlleu i Sant Cugat-Sant Feliu.
Doncs anem pel futbol.
Doncs anem amb el futbol, que això sí, doncs no ens deixa tan bones notícies. El Futbol Club Vilafranca tornava a perdre, derrota per 0-1 davant el Vilassar, i ja és la quarta derrota consecutiva en aquests últims partits. El duel es decidia al minut 8, amb un gol en pròpia de Carlos García en una jugada molt desafortunada, en què estava dins l'àrea i un xut d'un jugador rival li colpejava aquí al costat i anava a direcció a la porteria. I a més el defensa vilafranquí es trobava d'esquena a la porteria, per tant no podia fer res per evitar aquest gol que va decidir el partit per la mínima amb aquest 0-1 victòria del Vilassar, que es manté a la zona alta de la classificació. Per la seva banda, el Vilafranca va perdent pistonada amb aquestes 4 derrotes seguides i ja es troba només un punt per sobre del descens, quart per la cua. Al final del partit podíem parlar amb el tècnic, Santi Triguero.
Bé, doncs tenim el tècnic del Vilafranca, el Santi. Santi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
No ha pogut ser. Vull dir, l'equip ha lluitat, ha treballat amb insistència, en busca doncs, d'aquest gol, almenys el de l'empat, però no ha estat possible. Què realment s'ha de fer per poder marcar gols?
Doncs aquest és el gran problema que tenim actualment, no? El futbol, el més difícil que hi ha és marcar gols. Val? I bueno, nosaltres en aquest aspecte, de moment, aquests partits que portem, hem de ser coherents, hem de ser sincers, tenim dèficit, hem marcat dos gols en sis partits, val? I bueno, tres gols, el de Girona, tot i que no va servir per sumar, i això és un dèficit, perquè al final jo crec que el Vilassar sí que ens marca amb un gol en pròpia porta, no sé si els rebotes els marquem o no, però ens marca el minut 8, tenim 80 minuts, 80 més al descompte per intentar marcar un gol i no ho aconseguim, vale? I llavors al final amb això, hòstia, et sap greu, perquè generes centrades claríssimes, no en tens, però sí que tens aproximacions, i a partir d'aquí, ostres, és que no puc retreure res, però sí que ens sap molt, molt greu, perquè l'hem de fotre, l'hem de fotre.
Al final et trobes amb equips com el Vilassar de Mar, que porta pràcticament, diria jo, que 5 gols a favor i 4 en contra, en el qual els petits detalls són importants.
Totalment. Al final, si tu analitzes les ocasions que ens ha creat el Vilassar, és aquest gol que ens fa de rebot amb un córner, i a la segona part una semi-errada nostra, una mala decisió que ha intentat una vaselina, però no crea res més el Vilassar. En cap cas ens ha apretat ni ens ha... D'això, el Vilafranca ha portat el que és el domini del joc, entrant per bandes, rematant, buscant opcions. Hem tingut aproximacions, tant a la primera, sobretot a l'últim quart d'hora de la primera part, com a la segona, però al final, si no enxufes una, et condiciona molt, i ho estem penalitzant, i al final... Som nanos joves, alguns nanos amb una experiència de tercera divisió que es paga, i els jugadors que porten més experiència de tercera divisió, en aquest cas, han de fer un pas endavant i de moment no l'estem fent.
I què li està passant a l'equip des de la victòria aquí a casa davant del Reus Redis, que va donar una molt bona imatge, una molt bona impressió, al partit d'avui? Quin canvi, què li està passant a l'equip?
Bueno, jo crec que al final la imatge del Reus comparada amb la d'avui no és cap mala imatge, perquè al final jo crec que avui la diferència entre el dia del Reus és el resultat. Avui és un partit que acaba amb empat i absolutament no passa res, vale? Però jo considero que avui en cap cas el Vilafranca mereixia perdre. I hem de ser així d'autocrítics, però així de sincers, no? Però el resultat és el que és. Llavors sí que hem de fer un canvi a nivell de xip, hem de ser més ambiciosos i ens hem de fer més força a casa i buscar, perquè això ho entrenem, ho practiquem, però al final sempre ho he dit, que el gol no s'entrena, el gol es té, no? I aquestes coses, les que tenim, les hem de fotre.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i esperem, aviam si la setmana que ve, davant de la Muntanyesa, ja si hi hagi més sort de cara, doncs, en busca d'aquesta victòria tan necessitada que li fa falta al Vilafranca, que havia començat bé, que ara doncs, torna a estar doncs, en una zona de perill, però sí que és veritat que quan agafes doncs, aquesta dinàmica negativa és difícil de sortir d'aquí, i esperem doncs, que ho tinguin molt clar els jugadors i que puguin tirar endavant.
Sí, les dinàmiques estan per trencar-les, en aquest cas estem en una dinàmica molt negativa, vale? Amb aquestes 4 derrotes consecutives, i el que sí que hem de fer és que la setmana que ve el futbol ens dona l'opció de tornar a jugar aquí a casa i trencar aquesta dinàmica guanyant a la Muntanyesa.
I per l'última, sí que me la deixava, el cos tècnic, el club, està mirant de buscar un davanter centre?
Bueno, el club està obert a tot. Al final, Vilafranca, geogràficament estem on estem, econòmicament arribem on arribem, però evidentment no tanquem mai cap opció. A nivell de ens va marxar Max per temes personals, vale? Sí que és veritat que estem rastrejant el mercat, sobretot un central, estem buscant també un davanter, i al final tot el que sigui bo pel Vilafranca, pues, si hi ha l'opció, pues, no tancarem portes, està clar.
Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Doncs aquestes eren les paraules del Santi Triguero. Repassem ara la resta de marcadors de la jornada. L'Hospitalet 1, Mollerussa 0. Castelldefels 2, Olot 4. Grama 0, Reus 1. Poble de Mafumet 1, Tona 1. Muntanyesa 3, L'Escala 1. Sant Cristòbal 1, Rapitenca 0. Peralada 1, Girona B 0. I Badalona 2, Prat 0. A la classificació tenim a l'Hospitalet líder amb 16 punts. A la zona de play-off, Olot amb 14, 11 punts per Tona i Vilassar i 10 pel Reus, que tanca aquesta zona de play-off en cinquena posició. A partir d'aquí, la Muntanyesa en sisena posició, també amb 10 punts. Muntanyesa, proper rival del Vilafranca, amb 9 punts. El Mollerussa en setena posició, 8 per la Pobla de Mafumet i el Peralada, 7 pel Sant Cristòbal, el Prat i la Grama, també pel Badalona. Amb 6 trobem el Girona B i el Vilafranca, just per sobre de les posicions de descens que ocupen el Castelldefels i l'Escala amb 5 punts, i en última posició la Rapitenca, de moment sense puntuar. El proper cap de setmana, aquest proper diumenge a les 12 del migdia, Futbol Club Vilafranca Muntanyesa, setena jornada de competició. Veurem si el Vilafranca trenca aquesta ratxa de derrotes i no encadena la cinquena consecutiva. I anem ja amb la resta de categories del futbol. Comencem pel grup 3 de Primera Catalana, on l'Atlètic Vilafranca empatava a 2 a casa davant el Martorell. La resta de la jornada, Sant Ildefons 2, Vilanova 1, Ascó 1, Sant Feliuenc 3, Morell 1, el Catllà 3, Canonja 1, Prat B 2, Sitges 1, Sarrià 1, Parc 4, Sant Just 3 i Tortosa Ebre 1, Gornal 1. A la classificació lidera el Sant Ildefons amb 12 punts, 10 per Atlètic Sant Just, Vilanova i Martorell, 9 punts per Tortosa Ebre i Prat B, 8 pel Catllà, 7 pel Sant Feliuenc, els Sitges i 6 per la Canonja, 5 punts per l'Atlètic, que és 11, 4 per Ascó, Parc, Gornal i Morell, i en última posició l'equip del Sarrià. Per la seva banda, el Moja perdia a la segona catalana, derrota per 0-2 davant el Gavà en aquesta sisena jornada de competició. La resta de marcadors, Levante Les Planes 1, Vistalegre 1, Unificació en Bellvitge 3, Viladecans B 2, Sant Vicenç dels Horts 2, Espluguenc 3, Vilanova del Camí 3, Terlenca 1, Almeda 2, Sector Montserratina 1, Juventut 25 de Setembre 4, Marianao 3, Sporting Gavà 2, Ciutat Cooperativa 3 i Acadèmia L'Hospitalet 2, Molins del Rei 1. A la classificació tenim el Ciutat Cooperativa líder amb 16 punts, 14 per l'Almeda, que és segon, 11 per Sporting Gavà i Gavà, 10 punts per l'Hospitalet, 9 punts per l'Unificació en Bellvitge, 9 també per Marianao i Vilanova del Camí. En zona tranquil·la, equador de la classificació, el Moja, 9è amb 8 punts, empatat amb el Levante Les Planes, 7 per Juventut 25 de Setembre i Viladecans, 6 per la Terlenca, 5 per l'Espluguenc i el Vistalegre, 4 pel Molins de Rei i 3 per Sector Montserratina i Sant Vicenç dels Horts, que tanquen la classificació. I anem ja amb les categories d'àmbit més comarcal o amb major presència d'equips de l'Alt Penedès, com són la tercera i la quarta catalana. Al grup 13 de tercera teníem els següents marcadors: Ribes 4, Molanta 1, Riu de Bitlles 1, Sitges B 1, Espirall 3, Penya Jove 0, Les Cabanyes 3, Capellades 1, Piera 2, Can Cartró 1, Fàtima 5, La Múnia 0, Canyelles Club de Futbol 3, Olivella 1 i Torrellenc 3, La Granada 1. En la classificació tenim l'Espirall, de moment líder, empatat amb 15 punts amb el Ribes, 12 pel Fàtima i el Piera, 9 pel Canyelles i el Molanta, 8 pel Riu de Bitlles, 7 punts per Sitges B, Capellades i Can Cartró, 6 per les Cabanyes i el Torrellenc, 3 per la Granada, 1 per la Múnia, equip que de moment no ha guanyat, i a continuació dos equips que ni tan sols han aconseguit puntuar, l'Olivella i la Penya Jove. I anem amb el grup 25 de quarta catalana, jornada 5, Sant Sadurní 1, Unió Esportiva Riu de Bitlles 0, Quintinenc 0, Hortonenc 8, Olivella B 4, Gelida 2, Martinenca 4, Puigdalba 1, Sant Pau d'Urdal 3, Base Vilanova 2, Avinyonet 1, Sant Cugat Sesgarriga 5, Futbol Club Canyella 0, Ribes B 2 i Atlètic Vilanova 0, Monjos 2. A la classificació tenim el Sant Sadurní líder amb 15 punts, ple de victòries, 5 de 5. Segon dels Monjos amb 13, 12 per l'Hortonenc i el Sant Cugat Sesgarrigues, també pel Ribes B, 9 punts per l'Unió Esportiva Riu de Bitlles, 7 pel Gelida i el Puigdalba, 6 pel Canyelles, la Martinenca i el Base Vilanova, 4 punts pel Sant Pau d'Urdal, 3 per l'Olivella B, i a continuació 3 equips que encara no han aconseguit sumar cap punt, l'Atlètic Vilanova, l'Avinyonet i el Quintinenc.
I tanquem amb el bàsquet.
Doncs anem amb la propera jornada del bàsquet, perquè recordem que aquest darrer cap de setmana els equips tenien jornada de descans aprofitant aquest llarg pont. A la primera femenina, el Xamba jugarà aquest proper dissabte a 8:15 davant el Vilabàsquet Viladecans. Ho farà a casa. Pel que fa a la primera masculina, el conjunt dels Monjos, que ve de guanyar el passat cap de setmana, jugarà diumenge a 8:15 del vespre, també a casa, davant el Salou. Anem ja a la segona masculina. Aquí tenim dos representants, el Casal i el Gelida. Pel que fa al Gelida, jugarà dissabte a 8:15 a casa davant l'ASME. I el Casal visitarà la pista del Cornellà diumenge a 8:15 del vespre. I anem ja a les categories d'àmbit territorial. A la primera territorial de Barcelona tenim un representant, com és el Casal B, que jugarà a la pista del Sant Boi B. A la segona territorial, protagonisme del Sant Sadurní, que està fent un gran inici de temporada. El bàsquet Sant Sadurní jugarà diumenge a les 4 de la tarda a la pista del Castellbisbal C, i el Casal C jugarà el diumenge a 6:15 de la tarda a casa al pavelló Joan Marquès davant el Cervelló. I tanquem amb la tercera territorial, on també tenim presència el penedesenca, en aquest cas el filial del Gelida, que jugarà dissabte a 6:15 de la tarda davant el Cervelló.
Gràcies, Eric, i que tinguis bona setmana.
Que tingueu molt bona setmana.
Trobar-me, tu i jo. Penedès en xarxa. Camino, sé que no estic sol. Arriba el que esperava, sé que ara això no para. Un somni que revela, m'ho veus a la mirada. M'estic ballant a sobre, t'entego per les ales.
Amb l'Edu Esteve i aquesta flor de pell, tancarem aquesta primera hora de seguida el butlletí de notícies de les 10. Deixar de viure sota l'ombra del que s'ha de ser. Del que s'ha de ser. Deixar-me endur per les històries que em regala el temps. Sé que ara és el moment de fer-ho diferent. De voler volar si em vola el vent. No valen ser valent, la vida és un instant. I no vull quedar-me, quedar-me esperant. I poder viure sempre a flor. Yeah, see.